Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. Repassem les notícies més destacades del dia. El Tsunami Democràtic prepara accions amb motiu del Barça-Real Madrid d'avui. Aquestes protestes podrien passar per protestes amb pilotes inflables al Clàssic. Aquesta és la proposta d'acció segons publica avui La Vanguardia. Un miler de Mossos, en tot cas, us expliquem, i 2.000 vigilants privats vetllaran pel desenvolupament del partit entre el Barça i el Madrid d'aquest vespre, que jugarà a les 8. Amb motiu del Clàssic, el Tsunami Democràtic ha convocat, doncs, a les 4 al voltant del Camp Nou concentracions contra la sentència de l'1 d'octubre. A dins es planeja que el públic llanci pilotes inflables en referència a la munició que fan servir els antiavalots de la policia, cosa que pot provocar sancions per al club blaugrana. Hem de dir que esportivament parlant, Barça i Madrid arriben al Clàssic compartint liderat i empatats a punts en aquest Clàssic de Lliga. El Barça, a través d'un comunicat, ha demanat als assistents que acudeixin al camp una hora i mitja abans del començament del partit, i tot just a les 8 del matí Tsunami Democràtic doncs donava la benvinguda a aquest Clàssic dient a través de Twitter "Bon dia al món" i alertava que aquesta nit enviarà un missatge justament doncs a tot el món. Per cert, canviant de qüestió, el Tribunal Suprem investigarà Laura Borràs per adjudicar contractes a dit. A petició de la Fiscalia, el Suprem ha engegat aquesta investigació sobre la diputada de Junts per Catalunya per diversos delictes: prevaricació, malversació, frau administratiu i falsedat en document mercantil en l'adjudicació de contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. El Tribunal demanarà al Congrés, per tant, ara el suplicatori. I avui també és notícia que el Papa Francesc aixeca el secret en els casos de pederàstia. Francesc va celebrar ahir, per cert, 83 anys, amb aquest anunci que aixecaria doncs el secret pontifici en aquests casos, cosa que facilita la col·laboració amb les autoritats civils. I un apunt per l'agenda. A 6:45 de la tarda comença la projecció del documental Hereus d'un cardenal proscrit a la llibreria Claret de Barcelona. Fins aquí la informació, ens actualitzem d'aquí una hora.
Ràdio Estel et desitja molt bones festes i que no deixis mai de sentir el Nadal. Avui, passat 9:15 del matí, a la primera hora, el món de les herències amb Bufete Rojas. Resoldrem els teus dubtes i preguntes posant al teu abast tota l'experiència de Maria Elba Rojas. El món de les herències, d'aquí a una estona, a la primera hora de Ràdio Estel. Com cada Nadal, la família Soler ens alegra les festes amb els seus caves únics i genuïns. Des de fa més de 50 anys, la família elabora tradicionalment i amb exclusivitat els caves Martí Soler, amb el raïm cuidat a la finca La Serra de Sabanell, a l'Alt Penedès, amb 4 segles d'antiguitat, i mitjançant les noves tècniques de viticultura sostenible. Descobreix-los a cavamartinsoler.com, on tens com a oient de Ràdio Estel un descompte del 5% fins al 18 de desembre. Introdueix el cupó Estel al fer la teva compra. O truca'ns al 93 898 82 20. Aquest Nadal, Cava Martí Soler. Això sí que fa Nadal. Cap d'any al centre lleidatà. Els socis del Club Més Amics tenim una cita imprescindible: celebrar l'any nou al Centre Lleidatà amb un menú increïble i l'ambient perfecte per donar la benvinguda al 2020. Per només 58 euros per persona, punyetes de Nadal, gall dindi, tronc de Nadal, raïm, cotilló i molt més. Cap d'any al Centre Lleidatà, Gran Via de les Corts Catalanes 592 de Barcelona. Més informació al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
A la Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida, perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Ràdio Estel et desitja bon Nadal i ja en van 25.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias. Vist per sentència. Amb Eulogi Broto.
Gairebé 5 minuts que passen de les 9 del matí. A aquesta hora, com sempre, com cada setmana, saludem, ja seu al nostre costat, Eulogi Broto, el professor de l'ISCREP i jurista. Què tal, Eulogi?
Molt bon dia i últim programa de l'any.
Sí, és veritat, és veritat. Sé que t'ho va preguntar la Mercè la setmana passada, però jo no hi era, per tant. Que aniràs a veure el Barça o no?
Sí, anirem.
A veure el Barça.
Anirem amb la família.
Què et sembla la protesta que posa sobre la taula Tsunami Democràtic i de la qual en sabem ben poc, eh? De moment la Vanguardia diu que és possible que es tirin pilotes de goma, pilotes esfèriques negres, a sobre del camp.
Home, pilotes de goma, espero que no. Vull dir, diuen pilotes inflables. Aquestes de, com sí, de platja. Mm-hmm. Bueno, si queden aquesta anècdota i després es poden retirar i proseguir el partit, doncs bé, tot el que sigui visualitzar és el que es pretén. Per tant, si no passa d'aquí, seria el menor dels problemes.
Avui llegim que tres magistrats del Constitucional diuen que s'haurien d'haver valorat mesures alternatives a presó preventiva per Oriol Junqueras.
Home, les resolucions del Tribunal Europeu, en aquest cas, encara que no hi hagi encara la resolució definitiva, a la qual s'està esperant per aplicar-la al cas del Puigdemont, és prou clara, uh-huh, com perquè el Tribunal Constitucional revisi la doctrina que va emetre, no? I com que fins ara pràcticament totes les resolucions han estat per unanimitat, sense cap vot particular, cosa que sempre, des d'un punt de vista jurídic, ha sobtat, perquè en temes tan controvertits o argumentables, normalment és habitual que hi hagi una veu discrepant mitjançant un vot particular que es diu a la sentència, pretén aquestes manifestacions dels magistrats pretenen posar-se en la línia de seguir les directrius de les organitzacions judicials europees que d'alguna manera els hi estan marcant el camí en alguns temes.
Per tant, ja em perdonareu tots els experts en dret, però sempre acabo preguntant el mateix per entendre'ns tots plegats, eh? A efectes pràctics, de què serveix que tres magistrats del Constitucional diguin que s'haurien d'haver valorat aquelles mesures alternatives a presó preventiva per Oriol Junqueras si això ja ha passat?
Bé, a efectes pràctics no serveix per res, avui en dia, pel cas del senyor Junqueras. Home, serveix com per indicar al Tribunal Suprem en la resta de resolucions que han de venir, mm-hmm, particularment estan les situacions personals del conseller Comín i de l'expresident Puigdemont i els altres membres del govern reclamats amb les noves euroordres. I jo crec que també és un brindis a futur de cara als hipotètics recursos que pugui haver per les concessions dels graus penitenciaris. Mm-hmm. En el moment que es reconegui el tercer grau i comenci a haver permisos, aquí la Fiscalia recorrerà o no recorrerà l'advocacia de l'Estat, etc. I llavors, a partir d'aquí, el Tribunal Constitucional el que s'està posicionant en la línia de dir, bé, com que aquesta mesura potser no era la necessària, no la discutim a partir d'ara. Jo entenc que és més un brindis a futur que ha passat. Mm. Ara, el que és evident és que una elecció d'un diputat depèn de la proclamació dels resultats, no de la concessió d'un acte. I aquest senyor, en aquest cas, era eurodiputat i, per tant, tenia unes prerrogatives que no es podien limitar. Igualment, el Tribunal Constitucional aquí no està parlant de les eleccions europees, sinó de les eleccions a Espanya. I sense haver risc de fuga, perquè eren persones que ells mateixos s'havien lliurat a la investigació, en mans del Tribunal, que després decideix com a presó preventiva la mesura adequada, i que havien manifestat clarament que no tenien res a amagar ni a fugir, recordem que la presó provisional és la darrera de les solucions previstes per l'ordenament jurídic. Per tant, probablement era més necessària la presó pels que van estar exiliats que no pels que van venir lliurement. Des d'un punt de vista jurídic això és bastant clar. Per tant, el Tribunal Constitucional el que fa és dir, bueno, una breu disculpa a nivell jurídic, òbviament.
Que, per cert, entenc que si Carles Puigdemont, Toni Comín, l'exconseller Puig, aconsegueixen ser eurodiputats, la euroordre s'anul·la.
No s'anul·la. No? Simplement, com que tindrien immunitat, les forces d'ordre públic dels països als que se'ls ha requerit l'aplicació d'aquesta euroordre no tenen competència per poder executar-la davant de certes persones, i en aquest cas els eurodiputats.
Mm-hmm. Em parlaves de graus penitenciaris, i tot just avui sabíem que dos dels joves del Sassu rebran aquest tercer grau penitenciari. Quan parlem tots plegats, vaja, de graus penitenciaris, ben bé de què estem parlant? Com funciona tot plegat?
A veure, tot condemnat, un cop escollit i ingressa en presó al centre que li pertoqui, és qualificat amb un grau penitenciari dels quals n'hi ha tres. El primer grau seria, per dir-ho així, el grau de perillositat. És a dir, són presos d'una especial perillositat, i llavors entrem a aquelles mesures que els hi sonaran alguns oients de les pel·lícules, no? Uh-huh. Que si l'aïllament, que si galeries específiques, que si s'has posat junts a tots els narcotraficants, m'invento, vull dir, mesures d'aquestes. Serien un grau de perillositat, per dir-ho. El segon grau és el grau ordinari. La majoria, el 90% de la població penitenciària, quan ingressa a una presó, se li reconeix el segon grau. Vale? El segon grau permet, a partir d'uns compliments de la condemna, a partir d'un quart de la condemna, començar a demanar sortides fins a 12, crec recordar, a l'any, de diversos dies, i llavors pots demanar jornades formatives, pots demanar un altre tipus de relació interna dins de la presó, perquè no estàs en un grau de periodicitat. Uh-huh. I el tercer grau és el que podríem dir, entre cometes, quan parlem tècnicament, de llibertat rebaixada. És a dir, es pot sortir habitualment de la presó, però s'ha de tornar, allò que es diu, però tiene que volver a dormir, no? Que moltes vegades diuen, está fuera, pero duerme en la cárcel. No? Uh-huh. Això seria, en resum, el tercer grau. Clar, el segon grau reconegut, clar, recordem que aquests senyors estaven processats per un tema de terrorisme i, per tant, per l'Audiència Nacional, per aquella agressió a uns guàrdies civils de Paisano, i, per tant, estaven qualificats de perillositat. A partir d'ara vol dir que podran sortir de tant en tant a veure les famílies i que amb motius de doncs, anar al metge, anar tal, ho tindran molt més fàcil que fins ara ho tenien denegat i acudir a un metge a la presó en comptes que ells poguessin sortir. És un resum així de 3 graus que es faci entendre.
Qui concedeix aquests graus?
Això ho concedeix la Junta i el jutge de vigilància penitenciària. Uh-huh. I, evidentment, com tota decisió administrativa, és recurrible. Per tant, això no queda en mans, com s'ha dit moltes vegades, precisament parlant dels presos catalans, del govern de la Generalitat ni de l'administració. Queda en mans d'un jutge, que és el jutge de vigilància penitenciària, i tot acte judicial és recurrible. Per tant, un cop s'impugni o no un grau, les parts que van ser part en el procés, vull dir, l'acusació, els pares de la senyora o del senyor maltractat, etc., les parts que van ser, més la fiscalia, poden oposar-se, poden recórrer. Uh-huh. I per això es deia que si es concedeix el tercer grau hi haurà recursos, quan es deia que la Generalitat faria aquí el que volgués amb els presos de la sentència del procés. Per tant, això ho concedeix finalment la tutela d'un jutge de vigilància penitenciària, que es diu.
Deixa'm preguntar-t'ho, perquè fa molts dies que tinc un dubte, i és la concessió d'entrevistes de presos. És a dir, jo fa anys que sé que s'han fet entrevistes, que periodistes han fet entrevistes, que han entrat micròfons de ràdio, sí, a les presons, s'han fet programes en directe dins les presons, han parlat als presos de la seva situació, i aquí mai ha passat res. Per què jo no li puc fer una entrevista a Oriol Junqueras?
Demana-ho. Si pots, demana-ho. Els presos, en molts punts, no tenen privats els seus drets fonamentals, i un és la llibertat d'expressió. Llavors, amb les corresponents autoritzacions del centre penitenciari per mesures de seguretat, és a dir, si tu demanes una entrevista, hauràs d'entrar per una porta on pot ser passat per raig X perquè no portis metalls, etc. Segons les normes organitzatives del centre penitenciari, dintre de les hores que tenen per activitats, una de les activitats és poder fer una entrevista. Evidentment, si tens un interès personal, parlant periodísticament, mm-hmm, demana-ho. No t'ho poden denegar indefinidament.
Ho farem.
Vinga, jo t'ajudo amb els recursos, si cal.
Ho farem, va.
Si te la deneguen, jo et preparo els recursos.
Per cert, i abans d'acabar, que ens queda poc temps, però no volia deixar-ho de comentar, perquè sí que m'ha sorprès avui un tuit que ens comentava la Mercè, i és que el Tribunal Suprem investigarà també Laura Borràs per adjudicar contractes a dit, mentre ella era, o dirigia, vaja, la Institució de les Lletres Catalanes, i tornava, això ja ho hem parlat amb tu, però és que tornava a tuitejar: com ja és habitual, torno a conèixer a través dels mitjans de comunicació que el Tribunal Suprem es fa càrrec de la causa que feia un any que s'instruïa il·legalment. Em sembla inaudit que aquest sigui el procediment. La llei habilita la via adequada per comunicar-m'ho. I no és la primera vegada que passa.
No, aquesta és una anomalia habitual als tribunals espanyols, ja ho hem parlat moltes vegades, que la filtració de les resolucions judicials o de les mesures d'investigació i instrucció a la premsa abans que als interessats. Això s'ha de dir que no passa a la majoria de països europeus. La independència i la confidencialitat de les comunicacions judicials és pràcticament absoluta. Això s'ha de dir. A partir d'aquí entrem en aquella crítica: això és culpa del tribunal o és un mèrit de la premsa? Llavors, com que en aquests micròfons jo no puc criticar la premsa, doncs prefereixo dir
ja
que,
pots,
ja, que ja, avui no toca, que ja és quasi Nadal, que hi ha periodistes que fan molt bé la seva feina. De quina manera la fan? Ja no entraré. Quines prebendes tenen per poder obtenir aquesta informació? Però realment és un dret que forma part del que recull l'article 24 de la Constitució, que aquell que està en una qüestió judicial sigui notificat pels mitjans adequats del mateix tribunal. I, evidentment, després, si la causa és pública, doncs serà pública. Però el dret de la relació amb els tribunals, evidentment, s'hauria de procurar respectar per part de tots, igual que es fa amb altres temes, com la intimitat de, per exemple, el cas aquell famós de Luis Enrique, que es va reconèixer bastant per part dels periodistes.
Eulogi, moltíssimes gràcies i bones festes.
Bones festes a tots els oients.
Fins la propera.
Des de Ràdio Estel, us desitgem bon Nadal.
Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93-409-2771 o 93-409-2772 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. La Sagrada Família et convida a viure la il·luminació de la façana del naixement. Els dies 19, 20 i 22 de desembre es faran 3 sessions de 7 a 8 del vespre. El 21 de desembre hi haurà una única sessió a les 7 de la tarda. Després hi haurà xocolata calenta. L'acte és gratuït i obert a tothom. Més informació a sagradafamilia.org.
A l'escola, llet natural, insubstituïble. Programa de consum de llet a les escoles de la Unió Europea. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia para farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Penses que les relacions entre homes i dones haurien de ser més integrades i igualitàries? Escolta cada dijous a les 9 del matí Plusvàlua Dones, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo, cada dijous a les 9 del matí Plusvàlua Dones, a Ràdio Estel.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
El món de les herències. Un espai patrocinat per Bufete Rojas.
93 246 60 96.
Doncs a aquesta hora que volem parlar també del món de les herències i precisament avui que la qüestió s'ha posat sobre la taula. De fet, si m'ho deixa dir, Maria Elba Rojas entrava una mica indignada amb aquest estudi.
Ay, sí, la verdad es que lo encuentro tremendo, tremendo, porque el que te penalicen el hecho de heredar de tus padres, no pot ser esto.
Ara en parlem de tot plegat, perquè és que resulta que ahir la premsa anunciava per Catalunya aquesta pujada de diversos impostos, entre ells l'impost de successions tan polèmic els darrers anys. Aquesta pujada d'impostos de successions només és per Catalunya?
Sí. Acuérdate que a lo largo de este año 2019 hemos oído que en Andalucía han desaparecido los impuestos de sucesiones cuando pasan de padres a hijos. Uh-huh. Pues aquí justo al contrario. Justo al revés de lo que...
Per tant, quins són aquests canvis que hem d'esperar i que ja ha anunciat el govern de la Generalitat?
Bueno, han dado unas pinceladas. De momento, esto hasta que no se aprueben los presupuestos, no tenemos nada en el boletín oficial de la Generalitat, pero sí que algunas cosas dejaron claras. Las bonificaciones que actualmente hay de padres a hijos, que en algunos casos la máxima bonificación que está en el 99%, la máxima va a pasar al 60%. Es decir, 39% más de impuestos se llegará a pagar en algunos casos de padres a hijos.
Unido.
Tremendo, tremendo. Afortunadamente, respecto a las herencias de un cónyuge a otro, dicen que respetarán la bonificación actual del 99%, que estos habitualmente no pagan nada cuando la herencia no supera el 500.000 de euros. ¿Eh?
Estàvem dient els darrers dies, o jo he sentit molt pel carrer dir-ho si més no, cosa que, sense ser entès, jo els dono la raó, eh? Ara veurem si és veritat o no, però... Però, clar, que estàs pagant impostos dues vegades. El pare, per exemple, si s'ha mort, ja va pagar per uns diners que et deixa,
claro,
i que ara tu has de tornar a pagar.
Claro. Todo lo que tiene una familia lo tiene, ya lo ha pagado. Es decir, pero eso es la indignación, ¿no?, de que te hagan pagar impuestos cuando tú heredas de tus padres o de un cónyuge a otro. Es tremendo porque, efectivamente, esos padres ya han pagado por cada una de las propiedades que han adquirido o por cada euro que han conseguido ahorrar.
Uh-huh. Per tant, quina és la justificació de tornar a pagar un impost que ja s'havia pagat?
Que la caja está vacía. Que no hay dinero y tenemos que mantener las instituciones, ¿no?
Aquest canvi, ara ens ho deies així una mica de passada, però vull entrar-hi també sobre la qüestió. Aquest canvi afectarà també les herències entre cònjuges, eh?
Sí, lo que te comentaba antes. En principio han dicho que van a mantener la 29 de bonificación, pero no sabemos que si hay alguna sorpresa por atrás, porque tampoco te he comentado que no tenemos todavía nada publicado en el boletín oficial. Uh-huh.
¿Tothom ha de pagar aquest impost de successions per heretar?
No todo el mundo paga el impuesto de sucesiones, pero todo el mundo que recibe una herencia está obligado a declarar lo que recibe aquí en Cataluña ante la agencia tributaria. Y lo que tengas que pagar va a depender de lo que vayas a recibir. Mientras más recibas, más pagas. Por eso que siempre aconsejamos, cuando diseñamos los testamentos, distribuir un poco el patrimonio entre los hijos y los nietos. Porque si distribuimos, por ejemplo, una herencia que le quiero dejar a un hijo de, no sé, 500.000, le doy una parte a mi hijo, otra parte se lo doy a los nietos, se distribuye la cantidad que dejo a cada persona y, por tanto, el tipo impositivo es más bajo y pagas menos impuestos. Y ahora, con mayor motivo, habrá que diseñar mejor los testamentos, ¿eh?
Si yo renuncio a la herencia, entenc que no he pagado impuestos.
Claro, pero aquí se confunde, porque hay veces que se dice renuncia a favor de. Eso no puede ser. Si renuncias, renuncias. Y la herencia pasa al sustituto que figura en el testamento, o, si no hay testamento, a quien prevé en el siguiente lugar en la ley. Si yo digo que renuncio a favor, por ejemplo, de mi hijo, en ese caso tendré que pagar porque estoy aceptando. Para poder pasarlo a otra persona, primero tengo que aceptar, pagar y luego pasar.
T'ho preguntava, Maria Elba, perquè no sé si fins a quin punt puc heretar alguna cosa i em pot no sortir a compte amb aquest impost de successions.
Ui, i tanto que sí.
Pot passar això,
sí,
eh?
En esta època de crisi, con estas viviendas que venían tan hipotecadas, mucha gente llegó a renunciar a esas herencias. Ahora que ya hemos salido de la crisis y todo está como más saneado, bueno, salimos, pero ahora dicen que entramos, ya no sé si lo has oído, pero sí, dicen que volvemos a entrar, y de hecho se está notando. Pues en este caso hubo muchas renuncias. Ahora veremos, porque como tendrás que pagar más impuestos, uh-huh, veremos si te sale a cuenta. Porque tú piensas que actualmente hay impuestos, en algunos casos, del 64% cuando no son parientes. Es decir, tienes que pagar más al Estado de lo que te van a dejar a ti. Y si esto aún lo van a subir más, la verdad, habrá que pensarse si te sale a cuenta aceptar una herencia, porque son bastantes papeleos, es mucho tiempo invertido, es jaleo, es angustia, y a lo mejor no te compensa.
¿Com sé jo el que he de pagar per una herència que em deixen ara?
Depende de tantos factores. Mira, depende del importe que vayas a heredar. Depende del grado de parentesco que tengas. Por ejemplo, si tú eres hijo, los hijos tienen una reducción de 100.000 euros. Eso quiere decir que si tú eres de 100.000 euros y tienes una reducción de 100.000 euros, la cuota sería cero, no pagarías nada. También tienes una reducción, las personas mayores de 75 años que son hijos, o sea, son descendientes, son ascendientes, son cónyuges, tienen también una bonificación de 275.000 euros. Las personas que tienen alguna discapacidad también tienen sus reducciones. Por ejemplo, si una persona tiene una discapacidad igual o superior al 65%, si la herencia no supera 650.000 euros, no va a pagar nada, porque la reducción por este tipo de discapacidad son 650.000 euros. O, por ejemplo, si heredas una vivienda familiar, tienes una bonificación del 95% y tampoco, o sea, es poquito lo que se tendría que pagar, o a veces nada.
Clara, llegia l'article aquest de premsa que sortia ahir justament al diari La Vanguardia i posava aquest exemple, eh? Per una herència de 250.000 euros, els que heretin amb un patrimoni alt hauran de pagar 2.932 euros davant dels 173 euros actuals.
Sí, o sea, ese ejemplo...
Això és moltíssim en la pujada.
Sí, es mucha. Estamos todos muy preocupados, porque heredar siendo hijo cada vez está más penalizado, ¿eh? Mm.
A més de l'impost de successions que n'estem parlant, evidentment perquè és notícia, per heretar he de pagar algun altre impost?
Sí, es importante que se tenga en cuenta que cuando heredamos algún inmueble, un piso, un terreno, un local, además de pagar el impuesto de sucesiones, tenemos que pagar el impuesto de plusvalía. Este impuesto se paga en el ayuntamiento donde esté ubicado, por ejemplo, el piso. Si el piso está, no sé, en Calella de Palafrugell, pues tendrá que pagar al ayuntamiento de Calella de Palafrugell el impuesto de plusvalía. Y lo que hay que pagar va a depender de la antigüedad que tus padres, si tú lo heredas de tus padres, va a depender de en qué año lo compraron tus padres y por qué precio. Mientras más diferencia haya entre el precio que ellos compraron y el que tú ahora heredas, más plusvalía pagarás.
Per tant, Maria Elba, i per fer un resum de tot plegat, és molt més difícil heretar del que nosaltres normalment pensem, que és allò d'obrir la compte i deixar que entri calés.
Hay que tener cuidado. O sea, antes de aceptar una herencia, tienes que ver qué hay en esa herencia, cuánto tendrás que pagar y valorar si te compensa. Y más aún con esta que se nos viene para los años 20. O sea, aquellos alegres años 20 del siglo pasado, pues ahora son preocupantes años 20.
Maria Elba Rojas, del Bufete Rojas, moltíssimes gràcies. Recordar-vos que si voleu ajuda relacionada amb el món de les herències, només heu de trucar-la al 93 246 60 96 o visitar Maria Elba Rojas al carrer Casp número 37, segon tercera de Barcelona. Maria Elba Rojas, moltíssimes gràcies.
Gràcies a ti i bon Nadal.
Igualment, molt bones festes.
Ràdio Estel.
Si la teva passió és el Futbol Club Barcelona, el 10 del Barça és el teu programa. Si la teva filosofia de vida és blaugrana, el 10 del Barça és el teu programa. Més que un club, més que un programa, el 10 del Barça. Cada divendres a 2:15 del vespre.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada, dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Saps la informació que es pot treure del teu ADN? I la quantitat que se n'arribarà a obtenir en un futur? Saps com és d'important per la teva salut i sobretot la dels teus fills i nets? De manera totalment indolora, DNA Family Book guarda el vostre ADN molts anys en un biobanc de prestigi o encapsulat a casa. Esteu ben acompanyats. Els seus assessors genètics us aconsellen què fer amb l'ADN cas per cas. Conservar el vostre ADN permetrà a la vostra família, ara i en el futur, detectar malalties hereditàries, tractar-les a temps i prevenir-les. És senzill, econòmic i els teus t'ho agrairan. Truca al 93 652 37 66 o visita dnafamilybook.com.
Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Como este auténtico salmón noruego de calidad superior. Por piezas enteras o por medios, nos llega directamente de los fiordos por solo 9,99 euros el kilo.
La frescocina del Corte Inglés. Alimenta tu Navidad.
No em toquis el calamar.
Perquè toques molt més del que et penses.
Toques el que menja la meva família.
Ara, el que toca, productes catalans. De qualitat.
Peix de llotja. Garantia de proximitat. Cofinançat amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
A primera hora, amb Joan Trias.
L'hora del consumidor, amb l'Agència Catalana del Consum.
Dos minuts que passen ara mateix de 9:45 del matí i nosaltres cobrim una nova hora del consumidor, i és que les festes de Nadal són a tocar i els més petits de casa esperen rebre, doncs, les joguines que han demanat els Reis d'Orient, el Pare Noel... Però què hauríem de tenir en compte a l'hora de triar les joguines? Com podem saber si aquestes joguines són segures o transmeten valors positius per als nostres fills i filles? Per parlar de tot plegat, comptem un cop més amb la directora de l'Agència Catalana del Consum, la senyora Beth Abad, que ens aconsellarà sobre la compra de joguines segures i lliures de sexisme i de violència, tal com diu la campanya que estan fent aquests dies des de l'Agència i l'Institut Català de les Dones. Beth Abad, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joan.
Quines recomanacions, en general, han de seguir els pares a l'hora de comprar joguines?
Mira, Joan, sempre repetim la mateixa idea, però nosaltres entenem que és el més important i el fonamental, sobretot en aquests dies, que és la idea del consum responsable. Uh-huh. Dir-vos que, clar, la compra de joguines és segurament la despesa més important que fan les famílies per aquestes dates. A part del menjar, evidentment, també són les joguines. Per tant, què aconsellem? Doncs tan fàcil com fer una compra planificada. Per això sempre diem que és útil... Fixa't que en moltes entrevistes que he fet sempre aconsello fer la llista de la compra que dic jo, però ara, més que mai, és útil fer una llista amb tot allò que hem de comprar, sempre tenint en compte el nostre pressupost, és important, per evitar sobreendeutar-nos i al gener no haver de patir, i controlar especialment les targetes de crèdit i també les compres finançades, eh? Mm. No només les targetes de crèdit, sinó també les compres finançades.
Un perill, això, eh?
Exacte. Què cal tenir en compte també? Doncs les capacitats i les habilitats del nen o la nena i també els seus gustos. I finalment, i per descomptat, a l'hora de triar joguines, el més important és que siguin segures. Per tant, consell, comprem-les en establiments, en botigues especialitzades i de confiança.
Ara ens deies, hem de tenir en compte, hem d'assegurar-nos que la joguina sigui segura, eh? Però com sabem si aquesta joguina és segura o no?
Doncs mira, els requisits de seguretat que han de complir les joguines són molt i molt estrictes. Són molts i estrictes. I, a més, dir-vos que la Unió Europea, en aquest sentit, la normativa europea, que, evidentment, el nostre codi de consum contempla, també és molt garantista i estricta, perquè ens estem parlant de la seguretat dels nostres nens i nenes. Val? Dit això, quan parlem de joguines segures, aquelles que no poden tenir peces petites que es puguin separar, ja que el nen o la nena se les podrien passar. Què seria una joguina segura? Doncs aquella joguina que no té aquestes peces, el típic botó que es posen als ulls, doncs aquest botó no pot ser un botó, ha de ser un ull cosit. És un exemple. Un altre, tampoc han de tenir, les joguines no han de tenir parts o cantells que puguin punxar o tallar, perquè ens farien mal. Les que funcionen amb piles o bateries. La joguina, sempre que funciona amb piles i bateria, ha de quedar, aquestes piles i bateries, han de quedar ocultes amb una tapa segura, de tal manera que no permetin als infants poder treure-les. Però, a més, també detectem joguines que tenen altres riscos, com, per exemple, la presència de joguines que tenen llaços o cordills llargs. Què pot passar? Doncs que es poden escanyar. O joguines que estan fabricades, que no estan fabricades amb materials de baixa combustibilitat. Hem d'apostar per materials que siguin sostenibles. I jocs, aquells jocs que porten imants petits, i aquests imants petits se'ls poden empassar, i si se'ls empassen, poden provocar perforacions intestinals en el menor i tenir seriosos problemes de seguretat i de salut. És per això que des de l'Agència Catalana del Consum estem fent contínuament campanyes d'inspecció per garantir precisament que els productes que es posen a la venda no comportin riscos per a les persones consumidores. És a dir, des de l'agència estem donant consells, que és el que estem fent ara, però no només donem consells. A més, i ens pertoca fer aquestes campanyes d'inspecció i de sanció quan sigui el cas, perquè el nostre objectiu és que tots els productes que estiguin per ser consumits garanteixin aquesta seguretat. I, per exemple, només dir-te això, enguany, el que portem de l'any 2019, i encara no hem acabat, que queda una setmaneta, però encara estem en plena campanya, hem retirat ja del mercat més de 40.000 joguines, insegures o que no tenen l'etiquetatge. Per tant, des de l'agència fem dues actuacions, informar i aconsellar, però també inspeccionar i sancionar.
Ara ens deia la directora de l'Agència Catalana del Consum, i sí, m'agradaria posar-me seriosa amb això, que compta amb les joguines, que sempre siguin segures, que siguem conscients de que siguin segures. Ens deia, per exemple, doncs, això dels llaços o els cordills, que les criatures es podrien escanyar, una tapa per les piles o les bateries. I estic segur que sempre hi ha aquell oient que pensa, home, no ens posem així perquè això és molt difícil que passi, fins que passa.
Exacte.
Fins que veiem a les notícies que ha passat.
I a part d'això, Joan, nosaltres, el nostre codi de consum estableix aquests requisits, i a més, no només és el nostre codi de consum, és la Unió Europea, que també en aquesta matèria és garantista, perquè estem parlant de la seguretat dels nostres nens i nenes.
Per tant, quina informació hi ha de constar en l'etiquetatge d'una joguina?
Mira, és molt important revisar sempre l'etiquetatge de la joguina. I ara entendreu per què dic això. En l'etiquetatge, en l'etiqueta de la joguina, ha de contenir com a mínim, quan compres una joguina, has de mirar l'etiqueta. I aquesta etiqueta ha de contenir com a mínim la marca CE, una C i una E. El nom i la marca del producte. Tu has de saber quin producte estàs comprant. Val? També les dades del fabricant, i si no hi ha les del fabricant, perquè és de fora, el de l'importador. És a dir, has de tenir un referent. I finalment, les instruccions, i això és important, instruccions i possibles advertències d'ús, però també restriccions d'edat, perquè cada joguina correspon a un fragment d'edat. Per tant, marca CE, nom i marca de la joguina, dades del fabricant i, sobretot, advertències d'ús i restriccions d'edat. Si l'etiquetatge no ens facilita aquestes dades que acabo de dir, no tenim la certesa, repeteixo, no tenim la certesa que aquell producte ofereix les garanties mínimes i imprescindibles de seguretat.
Ara ens deies, sobretot, aquesta marca CE. Què passa si la joguina no du aquest marcatge?
Doncs molt fàcil. Hem de rebutjar aquelles joguines que no portin la marca CE. Per què? Precisament vol dir que no estan complint els requisits que la Unió Europea ens exigeix com a garantia de seguretat. Per tant, si una joguina no porta el CE, fora. No la comprem, sisplau. CE significa, i ho torno a significa que el fabricant o bé l'importador, més igual, tant sigui fabricant com importador, ha de garantir que la joguina compleix els requisits essencials relacionats amb la seguretat que estableix la normativa europea i el nostre codi de consum. I, a més, és un requisit imprescindible legalment perquè es pugui comercialitzar la joguina. I és per això que nosaltres, si això no hi és, també la retirem. O sigui, retirem joguines o bé perquè ja detectem que són insegures, però també perquè no compleix aquests requisits en l'etiquetatge.
Ara ens deies, aquesta marca CE, la conformitat europea, significa que el fabricant o bé l'importador garanteix que la joguina compleix els requisits i, per tant, n'és el responsable. Per tant, entenc que si passés alguna cosa amb aquella joguina, això també garanteix que hi ha un responsable al darrere i, per tant, se'l pot anar a buscar.
Ah, exacte. Per això és important, quan he dit o el fabricant o el importador. És a dir, nosaltres necessitem saber que hi ha un responsable en el cas de que una joguina doncs, no garanteixi aquesta seguretat o el nen o la nena tingui un ensurt, perquè si volem, si el consumidor o consumidora ja presenta una denúncia a l'Agència Catalana del Consum sobre aquest tema, ens cal saber qui ha comercialitzat aquesta joguina o qui l'ha fabricat i demanar, evidentment, explicacions al fabricant o comercialitzadora i, en el seu cas, si procedeix la retirada o la sanció.
Ens parlaves també d'aquesta franja d'edat importantíssima, que la joguina té la seva franja d'edat. Com podem saber si una joguina és adequada a l'edat del nen o la nena a qui va dirigida?
Mira, evidentment, Joan, a l'hora de triar joguines, sempre hem de tenir en compte l'edat i la maduresa del nen o la nena, i també les seves preferències i les seves necessitats. A tot això ens ajudarà a triar la joguina més adequada. Per tant, edat, maduresa del nen o nena, preferències i necessitats. Amb tots aquests elements podem triar una joguina més adequada. En aquest cas, l'etiquetatge és important, té un paper fonamental. I té un paper fonamental perquè si el producte té alguna restricció d'edat o alguna advertència d'ús, s'ha de fer constar. Per exemple, ara ho entendreu perfectament, les joguines no aptes per a menors de 3 anys, a una franja de 0 a 3 anys, no? Doncs les joguines no aptes per a menors de 3 anys porten sempre un pictograma que ho adverteix. O sigui, un nen o una nena de 0 a 3 anys no se li pot comprar una joguina per per nens o nenes de 6 anys. Hi ha un pictograma que ho ha de, en l'etiquetatge o a la caixa ho ha de fer constar. Però no només això. A més, s'ha de fer constar, i això també és important, el motiu o els motius d'aquesta restricció d'edat. És a dir, per què menors de 3 anys? Doncs perquè té presència de peces petites. D'aquesta manera assegurem que la joguina és adequada per l'edat i, a més, fem la campanya de joguines segures. Quan parlem de campanyes joguines segures ens estem referint a això, precisament.
Va, obrim un altre meló perquè, déu-n'hi-do, quina importància té la valoració dels aspectes educatius a les joguines?
Molt important. Mira, m'agrada molt que em facis aquesta pregunta perquè, evidentment, hem de parlar de la seguretat de les joguines i de la capacitat que tenim nosaltres per inspeccionar i sancionar, però l'Agència Catalana del Consum també ha de transmetre valors. Val? Estem parlant dels valors dels consumidors i consumidores del present i però també del futur. Per això m'agrada que em facis aquesta pregunta, perquè a l'hora de triar joguines és importantíssim que valorem també els continguts i reflexionem sobre els valors que aquestes joguines transmeten. Ara ho entendreu. Si volem que aquests valors siguin positius pels nostres nens i nenes, està clar que és preferible evitar aquelles joguines que promoguin comportaments violents o que puguin generar addicció.
Déu-n'hi-do, últimament.
Hem de facilitar que la joguina sigui per interactuar, per jugar en grup, per pensar, per divertir-te, però no per activar comportaments violents o addictius. Val? Això és important a l'hora de tenir present a l'hora de comprar una joguina. Per això diem, sisplau, no comprem els regals que ens demanin els nostres fills sense valorar si realment són idonis. Dialoguem amb ells per ajudar-los a tenir una visió més crítica i no ens limitem a comprar allò que ells demanen perquè ho veuen en televisió o amb la publicitat. La joguina és un element molt important que transmet valors i educa els nostres nens i nenes. En definitiva, Joan, escollir una joguina no és una tasca fàcil perquè transmet emocions i valors. I és per això que cal aprofitar aquestes dates que els infants fan la seva carta als Reis per encetar una conversa amb els nostres fills i filles al voltant de les joguines i el seu ús, i fer-nos reflexionar i també que pensin abans de demanar una joguina o una altra i que no només estiguin motivats per la televisió i la publicitat.
Entenc que sempre és millor fer... No sé si s'està perdent, eh? Jo tinc la creença que sí s'està perdent una mica, però potser no. Però sempre és millor allò de anem a fer la carta als Reis.
Exacte.
Entre tots.
És quan jo he comentat de reflexionem, però també ajudem-los a tenir una visió més crítica. Reflexionem. Fem-ho conjuntament. Ajudem els nostres fills. Per què vols aquesta joguina i no vols l'altra? No?
Un altre aspecte que tenia en compte a l'hora d'escollir una joguina, sobretot en els darrers temps, i gràcies a Déu, és la igualtat de gènere. Com es pot fomentar aquesta igualtat entre nens i nenes a través de les joguines?
Mira, molt oportuna, perquè precisament ahir al Parlament de Catalunya va haver-hi un monogràfic sobre aquests temes, no de les joguines, però sí la igualtat de gènere. Evidentment, a més, si volem fer un consum responsable, que he començat la meva intervenció d'avui parlant del consum responsable, hem d'evitar, sobretot, les distincions sexistes que quan comprem joguines. Com ho podem evitar? Doncs molt fàcil. Triem joguines que ajudin a estimular la imaginació, la creativitat dels petits, evidentment, però sense fer cap diferència segons el sexe. Què vull dir amb això? Aquestes diferències entre nens i nenes que encara es veuen, desafortunadament, en gran part de la publicitat o dels catàlegs que rebem, deixa'm fer un incís, precisament la setmana passada l'Agència Catalana del Consum, l'Institut Català de les Dones i el Col·legi de Publicitaris de Catalunya vam signar un conveni de col·laboració precisament per fer front a aquest tema que estic parlant ara. És a dir, evitar que la publicitat o els catàlegs siguin sexistes. Val? O sigui, totes les parts ens hem d'implicar. I tant l'administració, que som govern, com som nosaltres, però també la societat civil i els professionals d'aquesta matèria. Doncs, el que deia, hem de veure que aquesta part de la publicitat o dels catàlegs que reben només poden contribuir a perpetuar uns rols que generen desigualtat. Precisament per evitar aquesta desigualtat, tots fila l'agulla. El ple del Parlament ahir, el conveni de col·laboració de l'altre dia, és la suma d'accions col·lectives les que ens fan tots plegats arribar al nostre objectiu final. I també, evidentment, la reflexió i el compromís dels consumidors i consumidores en aquest consum responsable. A més, tinguem en compte que sobretot les joguines que potencien el joc simbòlic també ens poden servir per trencar estereotips. Què vull dir amb això? Si, per exemple, quan a un nen se li regala una cuineta, quan un nen al pare li regala una cuineta, ja estàs trencant aquest estereotip. O quan a una nena la mare li regala un taller mecànic i juga amb ella en el taller mecànic, també estàs trencant un estereotip. És a dir, no només fem incidència amb la publicitat, sinó, a més, aconsellem als pares i a les mares que a l'hora de comprar una joguina tampoc facin aquesta diferència entre nen i nena. Totes serveixen per tots i totes.
Per tenir, per resumir-ho tot plegat, hi ha joguines que es poden considerar més educatives que altres?
Evidentment. evidentment. Sempre que la joguina sigui segura, adequada a l'edat i no afavoreixi el que he comentat abans, el joc violent, pot ser educativa. Evidentment, la joguina és una peça clau de l'educació dels nostres nens i nenes. Per això en les llars d'infants o a les escoles i a l'hora de les joguines, perquè forma part de la nostra educació. Per què? Perquè és una eina, la joguina, és una eina que permetrà als nens i nenes desenvolupar habilitats molt diverses i també, alhora, facilita que expressin la seva manera de ser. Val? En bona mesura, tot dependrà de l'ús que es faci de la joguina, evidentment. I aquí, Joan, els adults, tenim un paper rellevant. Si tu algun dia si ets pare, aquest consell també va pels futurs pares i mares, no? Juguem un paper rellevant, perquè si estem a prop dels petits quan juguem, podem observar l'ús que en fan de les joguines i veure com pensen i com interactuen. I quan calgui, servir-los de model. De petits, qui no recordarà, doncs, nens o nenes que es disfressaven i feien teatre i tal? Uh-huh. I hi havia un tarannà de dir, mira, aquest nen o aquesta nena seran artistes, per dir alguna cosa, o altres que volien ser químics, sí, no? Sí. La joguina també demostra, o sigui, descriu com pot ser tu de gran, no? En general, què vull dir? La joguina pot ser un bon regal que estimuli la psicomotricitat, això pels més petits, o, pels més grans, ja, aquelles que permetin jugar en grup, el que dèiem abans, per evitar les addiccions. Tancar-te en una habitació 5 hores al dia. Hem d'evitar aquestes addiccions. S'ha de facilitar, s'ha de promoure que els nens i les nenes interactuïn. I, sobretot, la joguina, així com els llibres i els contes, han d'ajudar a fer volar la imaginació o a pensar. Aquest és el paper de la joguina, també. Cada una d'elles té un paper i una funció, però no hem d'oblidar que el més important és tenir present a qui va dirigida i com s'ha de fer servir. Imagina't si una joguina pot ser, a més de segura, transmetre valors i ser educativa.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Com que encara ens queda temps, si voldria incidir, com sempre feu molta incidència sobre això, doncs en el consum responsable. Com que sempre parlem de consum responsable, a vegades donem per fet, no?, allò de què és el consum responsable. Sí. Per tant, què és el consum? A què ens referim, mira, i com ho hem de fer per consumir responsablement? Mira, perquè és un deure nostre com a consumidors, sí, entenc, també.
Precisament, Joan, ja hem començat a escalfar, nosaltres diem escalfar motors, a parlar de consum responsable a les xarxes, ja hem penjat un vídeo, bueno, un videoclip a Instagram, a Twitter i Facebook, ja per... És un videoclip que no és paternalista perquè no ens diu què hem de fer, sinó és agosarat, perquè el que fa és, en situacions molt estereotipades, molt anecdòtiques, el que fan és reflexionar, no? El consum responsable és això. Reflexionem amb la manera de consumir. I des de l'Agència Catalana del Consum volem transmetre aquestes dues idees. Primer, reflexionem, que per això he fet aquest vídeo que tendeix a la reflexió, no és paternalista, és tot el contrari, és bastant provocador, que aquesta era la nostra intenció, però, a més, nosaltres el que donem consells per com podem fer un consum responsable. Quan parlem de consum responsable, és un consum d'aquell que nosaltres diem conscient, un consum que sigui solidari. El que hem comentat del gènere, que no creïn un consum que sigui just, que sigui sostenible, que tingui en compte el medi ambient, tot el tema dels canvis climàtics. Mm-hmm. No? No ús de consum de plàstics, preferim el paper, no materials de plàstic, fusta o cartró. O sigui, hi ha molts elements que a l'hora de consumir no fem responsablement i que costa molt poc fer-ho de manera responsable. I és una mica el videoclip aquest el que... i em permeto ja l'oportunitat de dir-ho, que ja el tenim a Instagram.
Està a Instagram.
Està a Instagram, a Twitter, a Facebook. I el que fem és posar quatre situacions ridícules, extremes, però el que volem és consumeixes responsablement, reconsumeixes sosteniblement, tens en compte els valors de gènere, perquè són situacions que segur que més d'un a l'hora de comprar pensarà, ostres, és veritat, això jo no ho he tingut en compte, i per exemple he comprat uns plàtans que en lloc de ser de Canàries els he comprat de no sé on venen, que a més t'està embolcallat amb molt de plàstic. Són situacions d'aquestes, no? I una mica la intenció de l'Agència Catalana del Consum és, hem començat aquest final del 2019, però l'objectiu estratègic del 2020 és insistir molt i molt amb el consum responsable. I, a més, anem en bon camí perquè, justament, la Unió Europea, en el dictamen que ha presentat precisament fa 15 dies, un dels temes més importants de l'agenda és les campanyes de promoció i difusió del consum responsable, i afortunadament el nostre país està a un bon nivell, però hem d'estar al mateix nivell. El nostre objectiu és estar al mateix nivell de Suècia i Dinamarca, i per això l'any que ve des de l'agència insistirem en aconsellar i promoure el consum responsable entre tots nosaltres.
Sabeu què passa? T'agraeixo molt que ens hagis dit això, perquè a vegades tenim aquella idea de, ostres, però el Parlament Europeu per què existeix? Per coses com aquestes. Sí. Per coses com la que ens deies ara. Per més informació, no dubteu en visitar consum.gencat.cat, ConsumCat a Twitter, Facebook, Instagram o a l'aplicació per mòbils Info Consum, perquè, com ens deia la directora de l'Agència Catalana de Consum, la senyora Beta Batcabins...
I mireu el videoclip, a veure si us agrada.
Exacte, i podreu veure aquest videoclip. Bé, davant, moltíssimes gràcies.
Moltes
per ser nosaltres, i molt bones festes.
Molt bones festes a tots i a totes, i fem un consum responsable, ètic, sostenible, just i ple d'amor.
Nosaltres, que a aquesta hora també volem dir els guanyadors del concurs d'aquestes tres figuretes de pessebre que sortejaven entre tots els oients. Els guanyadors són el Jaume Alemany, la Liberata Maria i Maria Lago. Tots ells que s'enduen aquestes peces de pessebre cap a casa seva per guarnir, perquè no, una mica més nadalenca la casa. I nosaltres, Bet, et deia bon Nadal, t'agrada la música, no?
Evidentment que m'agrada la música.
Com a tothom.
Des de molt petita, veus? A mi, des de molt petita, em van regalar una joguina...
Feia música.
Que feia música, perquè ja veien que a mi, a la que sentia música, em posava a ballar.
Doncs mira, Santa Claus is Coming to Town, de Maria Carey.
Ah, molt bonica.
I aquesta hora que ens acomiadem un dia més, un plaer, com sempre, acompanyar-te fins a aquesta hora. No t'ho perdis, perquè ara a les 10, Mercè Raga ens porta tota la informació actualitzada, i després ja s'hi posa l'equip de la Fórmula Lesant, amb Albert Lesant al capdavant, per fer-nos gaudir d'actualitat i bon humor. A les 11 no us perdeu Sergi Mas i els seus 50s, i a partir de les 12 hi torna Mercè Raga amb més bona música i salut natural per tothom. Recordeu que podeu trucar-nos al 93-409-2770 a partir d'ara mateix. Nosaltres hi tornem demà a partir de les 8 del matí. Adéu-siau.